ο κόσμος.
Què tal, persones? Benvingudes a Microcosmos, este espai, com sempre, per a la música dels nostres temps, a la UPV Ràdio, la 102.5 de la FM, si ens escolteu a València Capital, i si ens esteu escoltant a qualsevol altra part del món, doncs imagineu que ho estareu fent a través d'iVoox, de Spotify, de YouTube, de totes les plataformes on teniu tots els programes disponibles. Podeu seguir-nos també a xarxes socials, microcosmos, @microcosmos047, a Facebook, Instagram, a Twitter, tenim de tot. Ahí podeu consultar tota la informació, l'actualitat, les notícies, tot el que està passant en l'univers microcòsmic. Què tal, Álvaro? Benvingut al programa.
Molt bé, una setmana més.
Una setmana més o una setmana menys, qui sap, eh?
Ahí estem.
Perquè ja cada vegada queda menys per acabar la temporada, però vindrà una altra, perquè sempre ven el mes. Microcosmos mai s'acaba. Bé, este programa, el que hem titulat Units per l'amor, està dedicat a certes parelles de músics formades durant el segle XX, unes dobles on dos artistes han trobat inspiració, col·laboració, amistat i fins i tot amor l'un per l'altre. No, Álvaro?
Evidentment, i com sempre, es tracta de la nostra pròpia selecció. Hi ha moltes més. A més, ens hem centrat en parelles de músics. Trobaríem moltes més en diferents ambients artístics i multidisciplinars, però el nostre programa només dura 30 minuts.
Clar, podríem així estar 2 hores, però no ens ho permeten en la UPV Ràdio, com és normal. En fi, no ho podem veure tot. Així que comencem este viatge de parelles artístiques, començant, per exemple, per així. Bé, probablement els nostres oients han identificat de seguida el que estem escoltant, no?
Sí, però si no ho han fet, es tracta de la Quarta Sinfonia de Gustav Mahler, estrenada el 1901 a Múnich, amb l'orquestra Keim.
Que és l'orquestra, la que després seria l'Orquestra Filarmònica de Múnich, no?
Així és. L'estrena la va dirigir el propi compositor i la soprano solista va ser Margaret Michalek.
Sí, perquè recordem que aquesta sinfonia està estructurada en 4 moviments i en l'últim apareix la veu d'una soprano solista cantant este poema que estem escoltant, no?, de La vida celestial.
És just aquest moviment el que estem escoltant, en una versió de la Berliner Philharmoniker, amb la soprano René Fleming, i tot dirigit per Claudio Abbado.
El gran Claudio Abbado, com sempre. I per què estem escoltant a Mahler?
Doncs per a parlar de la nostra primera parella, la pintoresca dupla que van formar Gustav Mahler i Richard Strauss en la Viena del canvi de segle.
Recordem que ambdós compositors eren reconeguts més com a directors que com a compositors, precisament. I des de que es van conèixer, en l'any 1887, van mantenir una estreta amistat que es va traduir també en l'àmbit artístic. No sé si, Álvaro?
Correcte. Els dos van defensar el treball de l'altre en els seus àmbits d'influència, programant-se mútuament i dirigint les obres del company.
És el cas d'esta sinfonia de Mahler, la quarta, que Richard Strauss va decidir programar en un concert l'any 1901 a Berlín.
Així és. Strauss acabava de fundar la Berlín Tonkunstleiter Orchestra, amb el propòsit diferenciat d'interpretar obres contemporànies. Atenció, eh?
Sí, eh? Que si ara això passara, molts diuen, ah, va, sols és música contemporània, ostres, com se pot interpretar només música contemporània? Doncs això passava, efectivament. I clar, en aquest programa, ahí estava Mahler, perquè en aquell moment Mahler era contemporani.
Clar. I de fet, Mahler va demanar a Strauss que li deixara dirigir la seva sinfonia al concert. I així va ser.
I a l'inrevés també va córrer. De fet, va ser sonada l'estrena de l'òpera Salomé, de Strauss, no?
Mahler estava meravellat amb la música i estava decidit a interpretar-la a l'òpera de Viena, d'on ell mateix era el director musical. però els responsables del teatre no ho van permetre i finalment es va interpretar a la ciutat de Graz.
De fet, a propòsit de la possible interpretació de l'òpera Salomé a Viena, Mahler li escriu una carta a Strauss en març de 1906. No s'imagina quants problemes he tingut ja amb este tema i, dit entre nosaltres, quines conseqüències es podran derivar per a mi.
Conseqüències nefastes.
Sí, efectivament, aquestes conseqüències van ser l'eixida de Gustav Mahler com a director musical de l'Òpera de Viena, degut a moltes raons, però una d'elles de pes va ser esta censura, no? El fet de que no poguera interpretar allí a Salomé.
Però Salomé finalment es va poder interpretar a Àustria, igual que s'havia estrenat a Anglaterra i Alemanya, i avui en dia es considera una de les grans òperes de tots els temps.
Així és, escoltem ja un fragment del final de l'òpera quan Salomé agafa el cap degollat de Joan el Baptista i comença a besar-lo. Una escena absolutament macabra que Strauss va traduir així. Bé, molt potent, esta Salomé de Richard Strauss, òpera estrenada el 1905 a Dresden i que escoltem a través de la versió de l'orquestra de l'Òpera de Berlín amb Cheryl Studer al paper de Salomé i Giuseppe Sinopoli a la batuta.
Quina bonica relació, la de Strauss i Mahler, no?
La veritat és que sí. De fet, Mahler va dir una vegada: Strauss i jo perforem el nostre túnel per dos costats oposats de la muntanya. Ja ens trobarem algun dia.
Que bonic, la veritat.
Imagina que se trobarien en algun moment i establirien eixa unió. Però, en fi, tenim més parelles artístiques al programa d'avui. On anem, Álvaro?
Doncs anem a la Segona Escola de Viena. Escoltem ja la quinta de les sis peces opus 6 d'Anton Webern, titulada Sehr langsam.
Thank you. 6 peces per a orquestra d'Anton Webern, concretament la cinquena, Sir Langsam. De quan és aquesta obra, Álvaro?
Doncs és del 1909.
I per què l'estem escoltant ara mateix?
Doncs perquè així presentem a la segona parella d'avui, la dupla formada pels compositors, Anton Webern i Alban Berg.
Webern i Berg, que els va unir un fet molt transcendental, ser alumnes d'Arnold Schoenberg, el pare de la música dodecafònica.
Sí, els tres van ser coneguts posteriorment com a la segona escola de Viena, en contraposició a la primera, Haydn, Mozart i Beethoven.
I que encara estem esperant la tercera. A tots els que estan treballant en Viena, els diguem, quan vindrà la tercera escola
clar,
de Viena?
Jo estic esperant.
Estem així tots esperant per a fer un microcosmos sobre això de la tercera escola. En fi, però els dos alumnes de Schoenberg, Webern i Berg, tenien personalitats diferents, no?
Així és. Mentre Webern era més reservat, pensatiu, quasi monacal, Berg era més irònic amb el seu entorn. De fet, conten que Webern, en un assaig del seu quartet per a violí, clarinet, saxo tenor i piano, opus 22, li va demanar al saxofonista que interpretara un acord determinat. Amb sex appeal.
Amb sex appeal? S'ho va demanar el saxofonista.
Sí, sembla que el seu company Alban Berg no va poder aguantar la risa.
Bueno, probablement nosaltres tampoc la podríem haver aguantat. Imagina. I tu menys encara que sempre
estàs... Sí, sí,
estàs...
sí, a la mínima.
Efectivament. Doncs escoltem breument eixe quartet amb un poquet de sex appeal. El quartet opus 22 de Webern, en el que li demanava al saxofonista que tocara amb sex appeal i que tanta gràcia va fer al seu company Alban Berg, no?
Sí, i precisament de Berg també escoltarem una obra.
Recordem que d'Alban Berg ja hem parlat a Microcosmos. De fet, vam dedicar un programa sencer a la seva òpera Wozzeck, que recomanem la seva escolta, la seva revisitació. Però què escoltarem de Berg en este programa?
Doncs mira, seguint la línia de les 5 peces per a orquestra del seu profe, Schoenberg, uh-huh. i les 6 peces per a orquestra de Webern...
Que són les que ara acabem d'escoltar una d'elles, no? Al principi.
Alban Berg va escriure les seues 3 peces per a orquestra 5 anys després, en el 1914.
És a dir, el primer Schoenberg fa unes peces per a orquestra, quasi alhora Webern també, i al final Alban Berg diu, bueno, si ho han fet el meu profe i el meu company, me tocarà a mi fer també 3 peces per a orquestra, encara que tarda 5 anys en fer-les.
Correcte.
Estava madurant la idea, no? Escoltem ja l'última de les 3 peces per a orquestra, opus 6 d'Alban Berg, anomenada Marxa.
Thank you.
Fantàstica esta música que realment, junt amb la que hem escoltat de Webern, ens recorda un poc a Mahler, no, Álvaro?
Sí, i no sols a Mahler, que com estàvem comentant abans, també alguns oients es pot recordar a les primeres músiques de cine, no?
Uh-huh. Efectivament, al cine dels anys 20, dels anys 30, no?
Sí.
Que al final veuen dels compositors com Korngold, no? I companyia, veuen d'esta
sí,
música.
Sí, 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 és que realment hi ha una línia cronològica.
Efectivament, efectivament. I, bueno, de fet, Schoenberg se n'anava a viure a Estats Units i, claro, allí, sí, sí, i jugava al tennis per allí, per Beverly Hills o per Hollywood. En fi, efectivament, és una música que ens recorda molt a aquestes imatges cinematogràfiques en blanc i negre, no? Bé, i de la cosmopolita Viena anem a passar a les muntanyes de Transilvània.
Sí, perquè hem de parlar d'una parella que ha sigut fonamental per a l'estudi d'una disciplina d'investigació molt important al segle XX, l'etnomusicologia.
Sí, estem parlant, efectivament, de Béla Bartók i Zoltán Kodály. Mereixen un programa propi, Álvaro?
Efectivament, ho farem. No s'estendrem massa, però comentem que va ser Kodály qui va introduir a Bartók en el món de la tercera... Bueno, la tercera no, que dic, la recerca musical folklòrica.
Així és, tots dos van fer una sèrie d'excursions per les zones rurals i muntanyoses dels poblats hongaresos i van gravar en un fonògraf els cants populars de les seues gens, que també n'hi ha que dir com seria en aquell moment, a principis del segle XX, anar en un carro i un fonògraf pels poblats muntanyosos d'Hongria i de les zones, bueno, els territoris aquells que eren de població hongaresa, però que potser encara no eren Romania, que avui sí que són Romania, imaginem-se, no? Què farien amb tot allò?
Això m'hauria agradat veure-ho.
Hauria que veure com anaven.
La qüestió és que amb aquest material, tant Bartók com Kodály van escriure música de clares arrels folklòriques, però amb una harmonia més elaborada.
Escoltem concretament una cançoneta del llibre de 20 cançons folklòriques hongareses que en 1906 van publicar tots dos, harmonitzant cada un la meitat de les cançonetes. Esta va ser harmonitzada per Bartók i s'anomena Habla comba, habla comba, que com tots sabem vol dir la finestreta. Habla comba, habla comba, peshtetto old hilak, aki kettőt hármat szeret, sosincs arra jó világ. Lávin csak egyet szeretek, mégis de sokat szenvedek. Ez az állok béres legény, csalta meg a szívemet. Lávin csak egyet szeretek, mégis de sokat szenvedek. Ez az állok béres legény.
Molt senzilla aquesta peça per a ser Bartók.
Sí, pensem que... Jo pensé que Bartók no necessita demostrar que és bon compositor, però bé, en fi, clar que hem de tindre en compte que es tracta d'una melodia que va recopilar, no?, allí amb el fonògraf, junt amb Kodály, i diré, pues li fiquem esta harmonia per baix, sí, a veure què passa, no? En fi, fantàstic, no?
Sí, ja està més que justificat Bartók com a compositor.
Efectivament, vamos. Sí.
I semblant al següent cas, escoltem una peça que segur que no sabeu de qui és.
Val, pense que és una peça d'Aaron Copland, no? El Salón Mexicó.
Efectivament, però en aquest cas l'escoltem en arranjament per a piano.
I qui ha fet este arranjament a piano?
Ahí está la gracia. L'arranjament és de Leonard Bernstein.
Ostres, que curiós, no? Una peça, la peça que és de Copland, i l'arranjament de Leonard Bernstein. Entenc que, per tant, es coneixien, no?
Sí, de fet, tingueren molt bona relació. Encara que Copland era 18 anys major que Bernstein, es van conèixer a Harvard i la seva amistat va anar a més.
Hi ha alguna curiositat sobre eixa relació?
Moltes. Bernstein va tocar en la seva festa d'aniversari quan Copland tenia 37 anys.
Ah, pues.
Més tard va fer concert en homenatge al seu amic, però el més curiós és el que va dir sobre Copland a una sincera carta. Bernstein, al 1942, li va escriure: «Mai pot haver ningú més proper a mi que tu».
Bueno, molt íntima esta afirmació, no?, que li diu Bernstein a Copland. Independentment de la relació, hem de reconèixer que la dupla de Copland i Bernstein era fantàstica. I ho podem escoltar amb aquesta gravació de Bernstein dirigint ara ja sí la versió original en orquestra del Salón México. Fantàstic este Salón México de Aaron Copland, interpretat per una gravació, bueno, que la dirigís Bernstein. Recordem que havia fet també Bernstein la reducció a piano, però esta ja és la original, per a orquestra. Però hem vist relacions entre companys i amics. Ara ja toca parlar de l'amor, no, Álvaro?
Bé, l'amor es manifesta de moltes maneres. Segur que Webern i Berg es tindrien molt d'amor l'un a l'altre.
Bé, sí, efectivament, l'amistat també té un component amorós molt gran, però jo vull les relacions sentimentals, les afectivos sexuals, que són les que interessen a la nostra audiència.
Ahí estem. Aleshores, toca parlar d'Olivier Messiaen i Yvonne Loriot.
Messiaen, el compositor francès del que hem parlat en molts programes, i Yvonne Loriot, pianista i, a més, la segona dona de Messiaen.
De fet, Loriot va interpretar el piano com a solista a l'estrena de Turangalila, la gran obra per a orquestra, piano, on es Martenot, d'Olivier Messiaen.
De la que també van fer un programa dedicat a ella i vos recomanem la seua escolta, el programa dedicat a Turangalila, no?
Doncs avui portem esta parella d'artistes i escoltarem una obra on es reflexa eixa col·laboració, el concert a quatre d'Olivier Messiaen.
Una obra per a orquestra i quatre solistes, concebuda el 1990 i dedicada als solistes que l'haurien d'estrenar. La seua dona, Yvonne Loriot, al piano, el violoncel·lista Mislav Rostropovich, l'oboista Heinz Holliger i la clarinetista Catherine Katin.
El que passa és que Messiaen va morir a l'abril de 1992, perdó, i no va poder acabar l'obra.
Típic de compositor de deixar una obra per acabar, no?
De manual. Sí. L'obra va ser acabada per la pròpia Yvonne Loriot, que junta amb George Benjamin i Heinz Holliger van orquestrar el quart moviment entre 1992 i 1993.
Doncs així és, i en 1994 va ser estrenada pels intèrprets als que anava dedicada al Teatre de la Bastilla de París. I gravada en àlbum, baix la direcció de Myung-Hoon Jung, gravació que escoltem just a continuació. Bé, i molt semblant al cas de Messiaen, trobem un altre cas de compositor i intèrpret.
Així és, Luciano Berio, el famós compositor italià, era parella de la coneguda mezzosoprano Katy Berberian.
Una cantant que no necessitava de Berio per triomfar en el món de la música del segle XX, no, Álvaro?
Així és, la mateixa Katy Berberian estrena l'ària per a veu de John Cage.
I també són importants les qualitats tècniques de Katy, no? Ja que va servir de font d'inspiració per a que Berio aportara les seues novedoses tècniques, com podem veure a la seqüència número 3 de Luciano Berio, per a veu sola.
Efectivament, però l'exemple que anem a escoltar no va ser ixe. Escoltarem Tema, Omaggio a Joyce, una de les poques obres electròniques de Luciano Berio, on escoltem una gravació de Cathy recitant un passatge d'Ulisses de James Joyce. Això sí, la gravació és el punt de partida. El que anem a escoltar a continuació són les modificacions que fa Berio per realitzar la peça.
Bé, estem escoltant eixe tema Omaggio a Joyce, al gran James Joyce, un dels grans novel·listes britànics, anava a dir del segle XX, però probablement ja és considerat un dels grans novel·listes britànics de tots els temps. I escoltem eixa veu modificada, no?, de Cathy Berberian en l'obra de la seva parella, Luciano Berio.
Així és, Mario, i la importància de l'obra, que de Berio solen conèixer totes les obres simfòniques, que són excepcionals, però aquesta obra electrònica, que és de les primeres, i és un fest a ressaltar.
Efectivament. Hem fet un gran repàs de parelles, no?, unides per l'amor, l'amistat, la concòrdia. Hem vist a Strauss i Mahler, hem vist a Kodály i Bartók, a Anton Webern i Alban Berg, a Bernstein Copland, a Messiaen i Von Loriot, i Luciano Berio, Cathy Berberian. Ens queda pendent un altre programa de parelles, però unides per la discòrdia, que també n'hi ha molt, no?, en el món de la música.
Sí, 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 d'ahí, vamos, podem tirar unes quantes.
Però probablement n'hi ha més parelles unides per la discòrdia en el món de la música, o no ho sabem?
No ho sé. La qüestió és que, com hem pogut observar al programa d'avui, hi ha moltes unides per l'amor, i això és important.
Això és important, i és on nosaltres volem fer eixe senyal, encara que insistim, el de la discòrdia també ho farem.
A Mario li agrada
perquè,
el foc.
Efectivament, perquè el foc està molt bé també de quan en quan. En fi, moltes gràcies per escoltar-nos, per seguir ahí, gràcies a Sarizorio en la producció, que ens aguanta diligentment cada setmana. Álvaro, moltes gràcies per estar així.
Així és, Borja, moltes gràcies a tu.
Borja, gràcies per estar... Ai, no, Borja no està! No m'havia donat compte. Clar, jo dic, que fluid va el programa d'avui, clar.
Què ha passat?
Efectivament, esperem que Borja torne de la seua... Bueno, està en un viatge introspectiu, ha anat a Tailàndia... I bé, esperem
no,
que...
No estava dirigint?
No, bueno, no sé on està. Esperem que torne amb les piles carregades. A vosaltres gràcies per aguantar-nos, per escoltar-nos, i ens vegem al pròxim Microcosmos. Salut i bona música. Adeu!
Microcosmos.